Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Queridos Reyes Magos, aquí me tienes un año más, aquí me tenéis un año más, acabando de escribiros mi carta. Este pasado año 2023 ha sido muy convulso en muchos lugares del planeta Tierra, empezando por los países en guerras, las erupciones volcánicas y los millones de personas que mueren en el mundo de hambre y enfermedades por falta de vacunas. Hoy también quiero acordarme de todas aquellas personas mayores que viven solas y en aquellos abuelos que viven en residencias sin las visitas de sus familiares. Me acuerdo también de aquellos que se fueron en este 2023 y dejaron un hondo penar en sus familiares y amigos. No puedo olvidarme de las familias que no llegan a fin de mes y el solo hecho de poner la calefacción les supone un gasto que no pueden permitirse. Un recuerdo para aquellos que tuvieron que dejar su país, su familia y sus recuerdos para buscarse un trabajo y poder seguir adelante. Este año, queridos Reyes Magos, os pido lluvia, mucha lluvia, y que acabe esta sequía que lleva amenazándonos mucho tiempo. Os pido, como no, trabajo para aquellos que no tienen y salud para los que la necesitan. Y amor, mucho amor para todos. Ah, y queridos Reyes Magos, se me olvidaba. Y para los políticos, un poquito de carbón. A ver si este año espabilan. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ni fent-ho a consciència, la casualitat ha fet que amb l'arribada dels Reis d'Orient arribin les més que desitjades precipitacions. Ni de bon tros seran suficients per sortir de la greu sequera que estem vivint, ni seran cap bàlsam, però per fi l'atmosfera es mou i trencarà amb aquesta estabilitat de les darreres setmanes i mesos. Ara mateix està plovent a molts indrets de Catalunya, concretament a Barcelona, des de on fem el programa estem veient com la cavalcada dels Reis d'Orient doncs, està amb una mica de pluja per sobre, però tranquils que la celebració i els Reis arribaran a tot arreu aquesta nit, aquesta matinada. I què passarà el dia de Reis i diumenge? Doncs atenció, perquè l'ambient serà plenament hivernal amb un fred a dojo, acompanyat de ventades al Pirineu i a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. I els dies, això sí, seran assolellats amb neu al vessant nord del Pirineu. I amb aquesta pluja que acaben de portar els Reis d'Orient, el que fem aquí a la cadena COPE és fer-nos ressò de l'última hora del que està passant en quant a la salut es refereix. Ja sabeu que tenim una sopa de virus, tenim de tot una mica, Covid, grips, refredats, pneumònies. Doncs aquest ascens de virus que hi ha arreu ha fet que moltes comunitats estiguin prenent mesures. I en el cas de Catalunya s'ha pres una. La mesura important és que a partir de ja és obligatori l'ús de mascaretes als hospitals i als centres mèdics. Però no sabem què passarà més endavant, perquè dilluns el govern de Pedro Sánchez es reunirà amb els presidents de les comunitats per saber quines mesures es prenen. D'aquí a re, parlem amb el doctor Trilla, epidemiòleg de l'Hospital Clínic, perquè ens digui l'última hora i què li sembla aquesta mesura que s'implanta des de ja a Catalunya.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Quieres sentir la auténtica Italia desde la comodidad de tu hogar? Visita la página web lositalianos.com y viaja con cada bocado y descubre el placer de la comida italiana en casa.
Pasta fresca, salsas originales y los mejores platos preparados. Encuéntranos en Amigo 38 y haz de cada día un día italiano.
Lositalianos.com, sabor genuino de Italia en línea.
Vols una bona idea per demanar aquest Nadal als Reis pels nens? Entra al web del campus del Barça, campusfcbarcelona.com i reserva la plaça pel proper estiu 2024. Campus mix i femení al juliol. Res els farà més feliços.
Vive la experiencia de las nits de Barcelona y los jardines del Palacio de Pedralbes junto a Luz Casal.
Y no me importa nada.
Vanessa Martín. Taburete. Mikel Izal, Passenger y muchos más. Consigue tus entradas en nitsdebarcelonapedralbes.com y disfruta del festival que hará brillar tu verano.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esta Navidad, que nada detenga el encuentro de toda la familia.
En Elevaciones Reco, creamos accesibilidad para que todos celebren juntos.
Sillas salva escaleras, plataformas y elevadores. Hacemos posible la magia de compartir momentos inolvidables. Llama ahora al 935-169-030 y garantiza que todos se unan a la fiesta.
Elevaciones Reco, 935-169-030.
COPE Cataluña y Andorra.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Atenció, perquè la Generalitat torna a fer obligatori l'ús de mascareta als centres sanitaris de Catalunya. El Departament de Salut pren aquesta decisió davant l'auge de contagis de virus respiratoris, especialment de la grip. Catalunya es converteix així en el segon o la segona comunitat que recupera l'obligatorietat de les mascaretes després que la Generalitat Valenciana ho hagi anunciat també aquest divendres al matí. En parlem de tot plegat, de tota aquesta sopa de virus que ens acompanya des de fa un parell o tres de setmanes, amb el doctor Antoni Trilla, que és epidemiòleg de l'Hospital Clínic i degà de la Facultat de Medicina. Doctor Trilla, què tal? Bon any i bona tarda.
Molt bon any i molt bona tarda a tothom.
Escolti'm, què passa amb aquesta sopa de virus? El que està passant és normal, entre cometes?
Diguéssim, hem tornat a una certa normalitat, en el sentit que sempre que acabava l'any doncs hi havia més incidència de virus, especialment el virus de la grip, virus de refredats i també el famós virus respiratori sincitial, i la diferència és que aquest any, i des de fa 4 anys, tenim un altre nou veí que no el volem gaire a l'escala, que és la Covid, que també segueix fent de les seves, encara que amb una diferència substancial clarament amb com va ser el començament de la pandèmia. És a dir, que s'ha afegit un virus més a la sopa de lletres, diguéssim, que tenim aquests dies circulant. Res que no passi habitualment als hiverns. No?
Uh-huh. Però què passa amb la grip concretament? Ens hem deixat o ens hem oblidat de vacunar-nos? O el nostre cos ha deixat d'estar preparat per lluitar contra la grip?
Pues, a reserva de que les dades que no es poden analitzar fins que no acaba la temporada, perquè això pot donar encara sorpreses, diguéssim, sembla que les dues explicacions podrien ser les dues versemblants i que passin alhora. Per una banda, ens hem passat uns anys en els quals l'exposició a la grip, fins l'any passat, va ser molt menor. El primer any de pandèmia no va haver-hi grip, això és una cosa absolutament excepcional, i no perdem mai, diguéssim, la immunitat, un tipus d'immunitat, però sí que perdem cert entrenament, i es considera que tenim com una espècie, dels americans li diuen, deute immunitari, és a dir, potser tenim alguna cosa menys d'immunitat perquè hem estat menys exposats en el virus de la grip. Aquesta és, per una banda, una explicació, i l'altra explicació és que la vacunació que va adreçada a la població de risc, fonamentalment, que són aquells que poden patir complicacions i que les vacunes ajuden a evitar aquestes complicacions, doncs potser en el context de la pandèmia s'ha acabat, la recomanació és que ens vacunem de grip i Covid, doncs aquest any no ha anat tan bé amb el percentatge de població que s'ha vacunat com era de preveure, i per tant una alta circulació de virus en un moment en què potser no estem encara ben rodats des del punt de vista immunitari i que no ens hem vacunat tant com ens hagués agradat a tots, doncs això fa que hi hagi molts contagis, i quan hi ha molts contagis també hi ha més casos que poden requerir atenció mèdica, simplement per un tema de proporcionalitat, lògicament.
Doctor Trilla, és més important saber què és el que tenim, ho dic pel tema dels testos, o quedar-se a casa si tenim símptomes?
Jo crec que en aquests moments és allò que diuen, està circulant tant el virus de la grip, tot i que també estan circulant altres virus, que és el que en castellà de vegades diuen blanco y en botella leche. És a dir, que si tens símptomes de grip, ara el més probable és que tinguis la grip. Només aquelles persones que la decisió de si tenen grip o tenen Covid pot comportar doncs, un tractament amb uns medicaments específics que s'utilitzen en determinats casos antivirals que n'hi ha per la grip i també n'hi ha per la Covid, o una consulta, perquè això pot derivar en un ingrés hospitalari o la pràctica d'alguna analítica, perquè ets una persona d'edat molt avançada, perquè la febre persisteix des de fa dies, perquè sobretot, és especialment important, no t'ofegues, és a dir, si no t'ofegues estàs bé, si et comences a ofegar les coses poden anar malament, doncs en principi no té importància arribar a un diagnòstic i més val, com dius, quedar-se a casa, fer bondat, quedar-se al llit, hidratat i no tenir contacte amb persones a les que pots contagiar.
Parlem de les mascaretes. Mascareta obligatòria només als CAPs i als hospitals. Està vostè d'acord o podríem ampliar això a farmàcies i a residències de gent gran?
Encara desconeixem exactament l'abast de les declaracions que ha fet el Consell de Salut. Jo estic absolutament d'acord amb aquesta mesura. Crec que hospitals i CAPs és absolutament, diguéssim, lògic que s'utilitzin, tant pel personal sanitari com pels visitants i les famílies que vagin a veure els malalts que estiguin ingressats. Les residències sanitàries crec que també podia ser prudent perquè la població és de risc i recordem que la mascareta, que no és perfecta, però és una bona mesura per intentar reduir el risc de contagi. No és que impedeixi tots els contagis, ja ens agradaria, però sí que pot reduir molt el risc de contagi. Contagi de persones que són especialment vulnerables, els pacients, les persones de més edat, i contagi també del personal sanitari, que hem d'estar tots ara el més ben predisposats possible perquè tenim molta més feina de la que ens agradaria i, per tant, hem d'estar tots en les millors condicions. No es tracta simplement d'intentar reduir el nombre de contagis en aquest moment, que són molt probables perquè la circulació de virus és molt alta.
Si estem patint o grip o Covid, casa, llit, medicació o un antipirètic, i si no és reurgent, no en urgències. Ho dic per no col·lapsar-ne, no?
Exactament. Si és una persona que no té cap factor de risc, doncs exactament el que s'ha comentat. Nosaltres teníem abans, quan jo estudiava medicina ja fa molts anys això, teníem una dita que dèiem una grip no tractada dura 7 dies i tractada dura una setmana. De manera que teníem clar que no es tenia que fer res més que repòs, hidratació, tractament simptomàtic, que vol dir analgèsics, antitèrmics, i poca cosa més. I a partir d'aquí no fa cap falta anar al metge, ni al CAP ni a l'hospital, perquè no t'afegiran res més, a no ser, insisteixo, que tinguis una situació especial, que tinguis una malaltia important de base, o que hi hagi qualsevol altre signe d'alerta, que llavors sí que està justificat anar al metge, però pel 80% de la població això, afortunadament, no passa i no és necessari.
Escolti'm, amb el tema de la Covid vam aprendre a demanar la baixa a través d'internet. Ara això no es pot fer. Estaria bé poder-ho tornar a fer, doctor Trilla?
Això s'ha reclamat des del Col·legi de Metges i crec que hi ha una sensació de que això també alleugeria una mica la càrrega de treball i de feina. Es va fer en unes determinades condicions, sota un decret que va permetre això. Desconec la fórmula jurídica que es podria tornar a utilitzar, però penso que qualsevol cosa que ajudi a descarregar aquelles tasques que no són específicament, diguéssim, imprescindibles, com és el donar una baixa en una situació en la qual hi ha molta circulació de virus per 2 o 3 dies, doncs sembla que seria una cosa d'ajuda, o així ho hem plantejat.
Efectivament. Escolti'm, ara mateix estan els carrers plens de nens, de nenes, d'avis, de gent de tota mena, de totes les edats. Ja, diguem-ne que estem allà tocant cap amb cap. Ara li pregunto, dilluns tornen els nens al col·le. Molta gent torna a la feina. El consell seria mascareta. Què em recomana?
Avui, teòricament, la gent estarà probablement propera i una mica quan passin les cavalcades i totes aquestes coses, doncs potser més en contacte directe. Estan a l'aire lliure, el qual és un avantatge. Aquí la ventilació, diguéssim, és molt millor que en un espai interior, clarament, però de totes maneres, si la gent vol ser més prudent, doncs especialment si tenen símptomes, això està clar, si tenen 4 mocs i tal, doncs millor que es posin una mascareta encara que no sigui res, i si són persones d'edat molt avançada i han d'estar molt properes als nets, per exemple, tot i que a l'aire lliure, insisteixo, la probabilitat de contagi és menor, doncs també podrien fer santament posant-se una mascareta durant el temps que pugui durar la cavalgada. No és en absolut imprescindible, és probablement recomanable si hi ha alguna situació en la qual penses pues, que estàs molt apretat o si fos un espai tancat. O sigui, jo crec que han d'anar els que puguin anar ben contents i ben abrigats a la cavalcada. Recordem que la mascareta no és una bufanda, però també ajuda a no tenir tant de fred. I esperem que no plogui massa, perquè sembla que les previsions són una mica en aquest sentit, i poca cosa més. Hem d'estar tranquils, però si es vol utilitzar la mascareta, l'hem utilitzat abastament durant molts mesos aquests darrers anys, pues, escolta, per una tarda que sortim en un lloc que hi ha molta gent, tampoc passaria res, absolut.
Esperarem 2-3 setmanes a arribar a aquest pic de contagis, no? Aviam què és el que passa.
ens agradaria que fos una mica abans. Esperem que no siguin tantes setmanes, la pujada és molt ràpida i molt, molt abrupta. Això de vegades fa pensar que la baixada pot ser també ràpida, el qual estaria molt bé, perquè això ens ajudaria a no tenir tanta pressió assistencial, però fins que no arribem al pic clarament amb les dades que ens doni la Generalitat i fins que no sapiguem que realment la corba va de baixada, no ho podem dir. Pensem tots que en una, dos, potser màxim tres setmanes tindríem que estar ja clarament de baixada. Jo confio en que siguin més dos que tres, i si pot ser una que dos, millor. Però bueno, posem-ho en una o dos, aviam si les coses van bé, i ja baixem, i especialment baixem ràpidament.
Bueno, estarem pendents de tot el que passi. El proper dilluns ha convocat el govern de Pedro Sánchez una reunió amb totes les comunitats autònomes per analitzar la situació, la qual demanarà que s'imposi l'obligatorietat de dur o no les mascaretes. A més llocs, estarem molt pendents. Què li demana el Reis d'Orient, doctor Trilla?
Pues jo, en aquesta situació, crec que el més important és molt de seny, molta salut per a tothom i que les coses aquest any 2024 pues, vagin el millor possible per tothom. Aquest seria el millor desig que jo crec que podríem fer per tots en aquesta situació tan complicada, no pels virus, per moltes altres coses que sembla que estem vivint en aquests moments.
Doncs li agafo la paraula. Que tingui vostè molt bon any. Gràcies per haver atès la trucada de la cadena COPE i aquesta nit a dormir ben d'hora, ben d'hora, i si s'ha portat bé li portaran regals. Si no, escolti, que carbó no està malament, eh?
No, tampoc està tal com està el preu, segurament, tot i que és un combustible fòssil d'aquests, no, millor que no.
Doctor Trilla, gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Bravable, adéu.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Kern Pharma.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui, al llarg de la programació de COPE Catalunya i Andorra, us estem parlant d'aquesta renúncia de la Generalitat a presentar candidatura als Jocs d'hivern. Sergi Tor, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Montse.
Bueno, aquestes hores, mentre els Reis d'Orient ja estan fent via pel molts carrers de Catalunya, sí, nosaltres en parlem d'una zona de Catalunya que alguns s'han alegrat de que aquesta notícia s'hagi dut a terme, aquesta renúncia de la Generalitat als Jocs, i hi ha d'altres que, imagino, no estan tan contents, no?
No, el que passa és que sí que hi ha un denominador comú entre les dues parts que tu molt bé acabes d'explicitar, i és que el Pirineu necessita inversions.
Efectivament.
El que passa és que uns creuen que el joc era la maquinària suficient i important per a aquestes inversions que necessiten, i en aquest cas els que no consideren que els jocs hagi de ser doncs l'objecte per tal de que hi hagi una dinamització econòmica al Pirineu de Catalunya. Per tant, anem per parts. Avui darrere en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat l'alcalde de Vielha, Juan Antonio Serrano. Hi ha estat un alcalde doncs que sempre ha buscat aquest acord entre Catalunya i Aragó per una candidatura conjunta que finalment les controvèrsies entre els dos governs autonòmics van a tirar enrere, i ha lamentat doncs la decisió, no ja perquè no fos esperada, del govern de la Generalitat de renunciar definitivament a presentar doncs la candidatura per als Jocs Olímpics d'hivern, perquè a més ja no es pot presentar, perquè el 2030 els Jocs se faran als Alps francesos, uh-huh, i el 2034 al Salt Lake. Per tant, fins al 2038, és a dir, d'aquí 14 anys, no hi ha espai per tal de buscar doncs una candidatura i aquesta possibilitat de que els Jocs d'hivern puguin venir doncs a Catalunya. I l'altre problema és, evidentment, què passa a partir d'ara. El Pirineu demana inversions amb dos punts claus: infraestructures, carreteres i vivenda. Juan Antonio Serrano, alcalde de Vielha, com dèiem, avui ha explicat aquí a COPE que se sent molest pel que ha passat i fins i tot ha anat una miqueta més enllà i ha denunciat una falta de solidaritat.
La sensació que tenim quan es diu és que, bueno, pues que tornem a ser el territori pitjor tractat de Catalunya, el que menys solidaritat té Catalunya al resto de Catalunya amb el nostre territori. Era una oportunitat per millorar les infraestructures.
Aquí estem referint sobretot al Pirineu de Lleida, que seria doncs la zona de la Seu d'Urgell, el Turgell, també la zona del Pallars i la zona de la Vall d'Aran. Quina problemàtica hi ha? La distància és de gairebé 4 hores i mitja amb carretera fins a Barcelona. Segons Serrano, aquesta distància de quilòmetres per carretera, que no ha millorat mai perquè no s'ha fet cap mena d'infraestructura, és un llast per les reivindicacions del Pirineu.
Entre que són pocs i allunyats i amb unes dificultats d'infraestructures molt greus, pues bueno, evidentment, els senyors que estan més ben comunicats pues poden anar i vindre en qüestió de 2 hores a veure a qui faci falta. Nosaltres necessitem 4 hores per anar o 4 hores i mitja i més 4 hores i mitja per tornar. Per la qual nosaltres ja sempre estem amb una desavantatge gran i ja s'ha vist en aquests 40 anys.
Per tant, doncs, hi ha la sensació d'una oportunitat perduda, un cop més, i que al cap i a la fi són les poblacions del Pirineu les grans oblidades, segons han pogut escoltar a l'alcalde de la capital de la Vall d'Aran, Juan Antonio Serrano. A l'informatiu migdia, per fer doncs una panoràmica més global, hi ha estat l'economista i professor Gonzalo Bernardos, el qual ha parlat doncs d'aquesta renúncia del govern de la Generalitat a presentar candidatura per als Jocs d'hivern i també l'ha enquadrat amb altres renúncies, afirmant que a Catalunya s'està imposant la Catalunya del no a grans projectes.
Estem en la Catalunya del no. Estem en la Catalunya del no a l'ampliació de l'aeroport, de no a l'ampliació del port, de no al Museu Hermitage, de no a la B40, que és el que inicialment pretenia el govern de la Generalitat. I jo estic molt preocupat perquè Catalunya té un declivi important en economia i el que veiem és que no hi ha cap interès d'aquest declivi donar-li la volta.
Parle de declivi, parle de la Catalunya del no, el pronòstic de Gonzalo Bernardos, el qual a l'estat l'informatiu migdia també li han preguntat des de la seva visió d'economista per al 2024, amb 3 temes claus: inflació, interessos i la compra de vivenda. Aquests són els seus pronòstics.
Mira, jo crec que la inflació estarà significativament per sota del 3% a final d'any. Jo considero que a final d'any pot estar arribant fins i tot al 2% si les pujades que fa el govern dels impostos que va rebaixar durant la pandèmia són escalonades i alguna se la deixa per 2025. Segon, el tipus d'interès del Banc Central Europeu el veig al 3%, el de sempre, perquè la conjuntura europea és horrible, especialment la d'Alemanya. I durant el primer semestre hi ha moltíssimes possibilitats d'aconseguir un pis amb significatives rebaixes. I a tothom que vulgui comprar un pis de segona mà, la meva recomanació és que no es cregui el preu que posa el portal. És una exageració que ha posat el propietari en la majoria de les vegades i que, sobretot, faci contraofertes i que es remangui per saber negociar bé.
Doncs bé, negociar bé, amb això és una òptica més global, eh? No parlem ja dels Jocs d'hivern, sinó parlem amb l'economista Gonzalo Bernardo dels seus pronòstics per al 2024 i ens ha donat doncs aquesta recomanació amb el mercat immobiliari. Si parlem de Jocs Olímpics, hem escoltat doncs la mena de l'alcalde de Vilella, en canvi ja altres veus que estan contentes i satisfetes i que tenen els seus arguments del per què no estaven d'acord amb uns Jocs Olímpics d'hivern a Catalunya.
Avui volem parlar amb una gent, amb una plataforma en concret, que des d'un principi estava en contra d'aquests Jocs Olímpics. Avui parlem amb el Bernat, de la plataforma en contra dels Jocs Olímpics. Bernat, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per rebre la nostra trucada. La primera pregunta, en el primer moment que us veu assabentar d'aquesta possibilitat de poder fer aquests Jocs Olímpics aquí a casa nostra, com veu rebre aquesta notícia?
Sí, és una notícia que ja s'esperava, perquè de fet des del 2010 hi ha hagut la patronal catalana, conjuntament amb el primer impulsor, que va ser el Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, que volien treballar per fer una candidatura olímpica al Pirineu, primer el 2022, després el 2026 i després el 2030. La del 22 i el 26 van passar amb certa indiferència per la societat pirinenca, i a la del 2030 van fer una plataforma d'oposició als Jocs Olímpics per criticar aquest monocultiu turístic amb el que ens volen portar a través dels Jocs, però de fet amb el qual ja hi som ara, amb un sector turístic molt sobredimensionat per les comarques del Pirineu, i aleshores el que vam fer és aprofitar aquesta excusa dels Jocs Olímpics si volíem fer, que sabíem que seria mediàtica, per poder explicar de manera molt ràpida per què no volem els Jocs Olímpics, però sobretot quin Pirineu volem, un Pirineu amb feines estables i de qualitat, amb una diversificació econòmica, amb un preu de l'habitatge assequible.
Quan es veu assabentar de que finalment el govern ha llançat la tovallola, com us ho veu agafar, aquesta notícia?
Sí, ho vam agafar sobretot amb molt agraïment per tota aquella gent del Pirineu que ha fet pinya per oposar-se a aquest disbarat olímpic. Hem vist que l'organització popular, quan els veïns i les veïnes del Pirineu ens unim per aturar un macroprojecte i per pensar quin Pirineu volem, veiem que tenim força i capacitat de condicionar les polítiques públiques que fa el govern.
Una de les raons que es emeixen és el tema de la sequera. Tu creus això?
Clar. Nosaltres veiem que hi ha hagut dos motius per aturar aquests Jocs Olímpics, és a dir, que han donat dues excuses diferents. El maig del 22 vam fer la manifestació més gran de la història que s'ha fet mai al Pirineu, que la vam fer Puigcerdà, en contra d'aquests Jocs Olímpics, i al cap d'una setmana ja va sortir la consellera Vilagrà dient que anul·laven la consulta perquè no hi havia acord amb Aragó. Aleshores es va refredar tot i semblava que ja no havia de tirar endavant. Aquesta setmana passada van dir definitivament que a causa de la sequera que estem patint no farien la candidatura dels Jocs Olímpics. I ens alegrem pues, que finalment hagin vist que els arguments que els diem nosaltres, tant a nivell econòmic com a nivell climàtic, de canvi climàtic amb el que estem immersos, que porten a veure que és un absurd voler fer uns Jocs d'aquí 10 anys quan aquest hivern, l'hivern passat, ja no hi ha neu.
De totes maneres, el Pirineu existeix i hi hagin Jocs o no. Ho dic perquè el tema de les infraestructures haurien de tirar endavant perquè aquesta zona ho mereix, no? Ho necessita.
Evidentment. Nosaltres el que hem dit sempre és que el Pirineu necessita infraestructures, necessita sobretot serveis públics, necessita una diversificació de l'economia, hi haguin Jocs o no hi haguin Jocs. No poden estar supeditades unes infraestructures a que ens haguem de menjar un macroprojecte. Hi han d'haver infraestructures perquè tenim els mateixos drets que la resta de ciutadans del país. En aquest sentit, exigim que es facin les infraestructures, però no aquelles que hi havien previstes. És a dir, no volem que s'ampliïn pistes d'esquí, que es facin més canons de neu, o fins i tot que s'ampliï l'aeroport de la Seu. És a dir, no volem més infraestructura turística. El que volem és amb unes infraestructures, per exemple, carreteres entre els pobles i les valls del Pirineu, que un comerciant de la Seu pugui vendre a Sort, pugui vendre a Tremp, pugui vendre a la Vall d'Aran, que ara mateix aquest eix transversal pues, és un eix molt complicat, que s'ha de millorar, és a dir, millorar infraestructures entre pobles i valls, i després també millorar els serveis públics. Si volem que el jovent no marxi del Pirineu, ens fan falta, per una banda, feina estable i de qualitat, i d'altra banda, que hi hagin hospitals, que hi hagin residències per la gent gran, que hi hagin escoles, és a dir, tot allò que sustenta la vida.
Efectivament, perquè si no acabarem parlant de la Catalunya buida, no?, que ja ho està força.
Sí, nosaltres, la dinàmica amb la que ens trobem és amb el Pirineu, amb el seu conjunt, amb un procés de gentrificació. Cada cop més gent jove, i no tan jove, han de marxar perquè no podem pagar l'habitatge, perquè no trobem feina més enllà de les pistes d'esquí, dels hotels i dels restaurants, i s'està reemplenant amb segones i terceres residències de gent de Barcelona, de classe, d'uns certs determinats barris de Barcelona, doncs, per exemple, de Sarrià, que veiem que a la Cerdanya doncs, el 60-70% de l'habitatge són segones i terceres residències que s'obren 14 dies a l'any. Veiem, per exemple, que respecte a l'any passat, el preu del lloguer al Pallars Sobirà, a l'Alt Urgell ha augmentat un 12%, a la Cerdanya ha augmentat un 18% en un any i a la Vall d'Aran ha augmentat un 36% el preu de l'habitatge en un any. I això ho relacionem directament amb el procés de turistificació i gentrificació que fa doncs, uns 15 anys que està patint el Pirineu i que ara veiem que s'està intensificant amb noves rutes aèries, amb promoció turística a través dels parcs naturals, a través de l'esport i tot plegat.
Efectivament. Bernat, podríem dir que aquesta ha estat la victòria de la lluita popular?
Sí, sense cap dubte. Nosaltres, quan ens vam ficar en aquesta campanya en contra dels Jocs Olímpics, tothom ens deia no fer una campanya en contra el turisme, en contra el monocultiu turístic, perquè el Pirineu hi ha molta gent que viu del turisme i tothom pensa, és de sentit comú, que turisme és riquesa. Pues al llarg d'aquests anys hem pogut veure que molta gent està en contra d'això, fins i tot molta gent, molts treballadors del sector turístic, per la seva supervivència necessiten una diversificació de l'economia, perquè puguin tenir feines estables, perquè puguin pagar al preu de l'habitatge, i hem vist com hem pogut trencar aquest mantra de que turisme és riquesa i que hi ha un gran gruix de la població del Pirineu que demana una diversificació de l'economia amb clau de tenir feina estable i de qualitat i amb clau de poder pagar l'habitatge.
Uh-huh. Està clar que s'ha de seguir reclamant aquestes inversions en serveis públics i infraestructures, a les quals, per cert, el govern s'ha compromès, així que esperem que aquestes paraules es duin a terme en aquestes infraestructures. I t'agraeixo molt, Bernat, de la Plataforma contra els Jocs Olímpics, que hagis estat amb nosaltres. No sé si a la Carta dels Reis tenies posat això, no? No als Jocs Olímpics, però mira, al final no hi serà, eh? Pots demanar una
sí,
altra
això
cosa,
ho hem
eh?
Aconseguit, això ho hem aconseguit, i nosaltres continuarem treballant per aquest Pirineu viu que volem, amb que el jovent no hagi de marxar i amb que tothom pugui tenir feina i pugui tenir habitatge.
Que així sigui. Bernat, que vagi molt bé, bona nit de Reis, i ens esperem aviam què és el que passa, aviam què diu el 2024. Gràcies.
Moltes gràcies, una abraçada.
Una abraçada.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Del último año me quedo con la historia de Antonia. Vive en Lampedusa y cuando los migrantes se escapaban del centro de internamiento y andaban lampando muertos de hambre, Antonia se remangó y preparó kilos de pasta para dar de comer a esos chavales que no conocía de nada. Espero que en este año que empieza sigamos viviendo juntos historias como esta.
En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la alegría de un nuevo año juntos.
¡Feliz Año Nuevo!
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
La Linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Les 7 de la tarda, 32 minuts. Això és la Linterna a COPE Catalunya i Andorra i és el moment de saber què està passant al nostre entorn, quines són les notícies més pròximes amb els companys dels serveis informatius. Bona tarda, Sergi Tor.
Bona tarda, Montse. Doncs mira, la notícia avui està als carrers. I mira, aquesta esperada pluja ni tan sols evita que milers i milers de persones, els més petits, estiguin on estan als carrers de les quatre capitals catalanes i de tota la resta de municipis veient l'arribada de Sa Majestat dels Reis d'Orient. Una pluja protagonista a Barcelona ciutat, també a Lleida. Però els més petits, amb els seus paraigües, que és l'autèntic protagonista de les cabalgades, són aquí per donar aquesta benvinguda a la nit de la il·lusió. Amb la seva arribada a Barcelona, el rei Melcior destacava el per què són màgics i el per què poden estar a tot arreu.
Els tres reis, com ja sabeu, són màgics. No tenim edat, podem ser a molts llocs al mateix temps, podem transportar objectes molt pesats sense esforç i tenim uns superpoders que depassen tots els coneixements científics. Us agraïm molt que ens hàgiu vingut a rebre, que ens deixeu sentir la vostra alegria, la vostra il·lusió i que vulgueu passar una estona aquí amb nosaltres. Gràcies de debò, moltes gràcies.
I gràcies per arribar cada 5 de gener a les nostres municipis, nostres ciutats, i com dèiem, aquest any en pluja, però ningú ha marxat amb els paraigües com a protagonistes. Benvinguts a Majestats els Reis d'Orient. L'altra gran notícia del dia d'avui, Montse, mascaretes a partir del dilluns, en tota probabilitat, si la resolució està aprovada, obligatòria als centres sanitaris. El secretari de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, considera que aquesta mesura arriba tard i denuncia, sobretot, l'actual col·lapse sanitari.
Res del que hem passat ha servit per aprendre no res. I llavors creiem que això comporta una gravíssima falta de planificació per part del departament, que si realment hagués après alguna cosa de la pandèmia, doncs hauria fet les mesures preventives adequades.
Les previsions apunten de que el pic de contagis de grip i Covid poden arribar a partir de la setmana que ve. I d'altra banda, Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home a Vilanova de la Barca que ha estat trobat amb signes de violència en una finca agrícola d'aquest municipi.
Gràcies, Sergi, per la informació. Bona nit de Reis. I ara arriba el moment de la informació esportiva amb els companys informatius esportius de la cadena COPE, amb l'Albert Díez, perquè Albert Díez, el Barça, que ve de salvar els mobles a Las Palmas, ha presentat avui Víctor Roque, no? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Montse. Sí, ahir va debutar i avui l'han presentat. Va debutar al minut 78 del triomf del Barça a Las Palmas per 1-2 i així parla el nou fitxatge del conjunt blaugrana.
Un sueño hecho realidad. Muy contento también, entonces creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño.
¿Qué te dijo Xavi antes de poder jugar?
Tranquilo, solo jugar, marcar también, creo que eso y hacer el gol. Todo muy bien, tranquilo, lo mejor posible.
Recordo que Víctor Roque ha signat per 8 temporades amb una clàusula de sortida de 500 milions d'euros. La propera estació pel Barça, els setzens de la Copa, setzens de final a Barbastro el diumenge vinent, també té cap de setmana de Copa al Girona. Demà a Elx a les 6 de la tarda i Mitchell no reserva jugadors. Només queden fora de la llista de 21 futbolistes els lesionats Sigankov i Ángel Herrera i David López. I acabo recordant-te que a 2:00, d'aquí res, a 9:15, tenim cita al Palau amb l'Eurolliga. El Barça posa a prova davant el Baskonia la millora mostrada amb la victòria al Clàssic davant el Real Madrid.
Gràcies, Albert Díez, per la informació. També bona nit de Reis. I no marxeu perquè... Què tal si us expliquem un conte? No marxis.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Bueno, la doctora Torrejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que está con un pie en la calle porque está a punto ya de pasar la carroza de los Reyes por delante de este centro médico y estético Starbene, calle Muntaner 252 principal, y con un número de teléfono, el 93414-3631. Doctora, usted ha hecho la carta a los Reyes y le han traído nada más y nada menos que un nuevo local.
Sí, he picado alto este año, he dicho yo quiero cambiar a lo grande y mira, me lo han conseguido, me han puesto un centro médico nuevo que creo que muchísimo más cómodo y que a nuestros pacientes, a los que ya son pacientes del centro, que les puede gustar más, y a todas las personas que todavía no son pacientes de nuestro centro, espero que les guste no solamente la estructura, sino la comodidad, el ambiente y sobre todo cómo tratamos a nuestros pacientes y los resultados que pueden conseguir con
nosotros. Desde luego. Pues iremos hablando en los próximos días de ese nuevo centro, pero hoy nos vamos a dedicar a hablar de lo que es la medicina en redes. Cuando hablamos de medicina en redes, ¿está usted, estamos hablando de lo que miramos por Google, lo que miramos a través de Internet o no?
No es esa la medicina en redes, pero bueno, un poco de significado similar tiene. Es decir, las redes sociales te hacen intercomunicarnos, ¿no? Ponernos en contacto con muchas personas y con muchos sitios. Pues la medicina en redes de lo que habla es que nuestro organismo tiene una intercomunicación. Es decir, todos nuestros órganos, todos nuestros tejidos, todas nuestras células están intercomunicados. Es una medicina que, aparte de llamarse medicina en redes, se le puede llamar también medicina integrativa, es decir, ve nuestro cuerpo como un todo que se interrelaciona entre sí y que esa interrelación hace que podemos ver el síntoma en un sitio, pero sin embargo la causa del problema no está en ese sitio. Y pongo ejemplo. Imaginemos que yo puedo tener un trastorno, un problema en un ojo, sí. ¿Vale? Bueno, pues tengo que mirar el ojo, evidentemente, y tengo que analizar qué es lo que le está pasando a ese ojo, pero también debo mirar qué relación puede tener con otros órganos de nuestro cuerpo. Eso es lo que se llama la medicina integrativa, eso es lo que se llama la medicina en redes. Uh-huh. Eso es algo que no es que sea nuevo, Monse, porque eso es lo que se ha venido haciendo a lo largo de muchísimos años, pero sí que es verdad que últimamente se había perdido la medicina en base a la gran evolución que la medicina y la ciencia ha tenido, en el sentido que, bueno, hoy por hoy con un robot puedes hacer una incisión mínima y puedes hacer una intervención complicadísima. La tecnología ha aumentado muchísimo en la medicina, en las superespecialidades, y hay personas que se especializan solamente en la mano. Es decir, que yo creo que la evolución, que es muy buena la que se ha hecho, pero ha permitido especializarse en trocitos muy pequeños de nuestro cuerpo, pero se ha perdido la visión de conjunto. Y ahora lo que pretendemos es recuperar, o sea, sin renunciar a esas mejoras que se han hecho a nivel de esas partes, no perder la visión de conjunto. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido haciendo desde hace mucho tiempo, estamos mejorando a través de pruebas diagnósticas y de cuestionarios diferentes, y esto aplicado al sobrepeso, uno puede decir, bueno, pues si la doctora desde hace muchísimos años se dedica al sobrepeso y la obesidad, ¿qué tiene que ver esto con el sobrepeso? Bueno, pues tiene que ver muchísimo, porque en alguna ocasión lo he dicho, hay dos ejes hoy muy importantes en nuestro cuerpo que se está estudiando en profundidad, que es el eje intestino-cerebro, es decir, la intercomunicación que hay entre nuestro intestino, hablemos del intestino, lo que es el aparato digestivo y lo que es nuestro cerebro, hasta el punto que en nuestro aparato digestivo, tenemos un segundo cerebro, tenemos millones de neuronas a nivel intestinal, y cuando estamos hablando del sobrepeso, que siempre hemos hablado de buscar la causa y que una persona dice, bueno, pues puede ser que yo engorde pues porque el tiroides no me funciona, que también puede ser, pero a veces nos encontramos cosas tan raras como que el paciente puede tener un síndrome del intestino permeable, es decir, un intestino que no funciona adecuadamente, que no está haciendo los procesos de absorción que tiene que hacer, y puede ser una de las causas de ese problema de sobrepeso o obesidad. Es decir, toda esta amplitud, ¿no?, que ahora mismo nosotros le estamos dando a nuestros procedimientos diagnósticos, es lo que está haciendo que afinemos muchísimo más, que afinemos más no solo en el diagnóstico, sino también en la parte terapéutica, y esto conlleva a que los resultados son mejores y en menos tiempo.
Pues nos ha quedado clarísimo. Doctora, antes de irnos, quiero preguntarle, usted se ha portado bien, le traen a una clínica, pero los que no nos hemos portado muy bien y nos traen carbón, oiga, esto engorda, depende de lo que comamos,
¿no? El carbón dulce, tómate un trocito. Ah. Pero yo creo que lo mejor es que a nadie le dejen carbón dulce, que nos tomemos todos un trocito del tortel, ¿vale? Un trocito que no sea muy grande, ¿vale? Que Cruz ya me dijo que no sabía si, no me prometía nada con respecto al tortel que se podría comer, ¿sí? Pero comamos todos un trocito con moderación, porque las cosas en su justa dosis no perjudican ninguna.
Está clarísimo. Doctora, le agradezco mucho, como siempre, que haya estado con nosotros. Si queréis más información, 93414-3631, Centro Médico y de Estética de Starbeni. Ahí está la doctora Torrejón, y que va a atenderos gustosamente en esa primera visita informativa y sin coste alguno. Doctora, hay que irse a dormir pronto hoy, ¿eh? Que déjele a los reyes ahí el roscón y todo lo que pueda usted. Y eso sí, le dejo una nota por si alguno ha cogido unos kilos de más, que acuda también a su centro.
Que venga a nosotros, ¿vale?
Un beso, abrazo, gracias.
Enorme. Hasta luego.
Adiós.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Esto es un brindis por la gente pata negra, la que brinda con un vino excelente. La tierra le da la vida.
Pata negra.
La viña le da grandeza.
El vino es pata negra.
Pata negra.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en las huellas quieres buscar.
El de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar. 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión.
Queridos Reyes Magos, hace ya 100 años que nos conocemos. Hace ya 100 años que imaginamos juntos. Que imaginamos a centímetros a aquellos que están a kilómetros. Que imaginamos más oportunidades. Sobre todo para aquellos que han dejado de creer en ellas. Que imaginamos un futuro en el que da igual el lugar en el que nazcas. Un futuro en el que poder hacer realidad todo aquello que podamos llegar a imaginar. Por eso este año, lo único que os vamos a pedir es poder seguir imaginando. Telefónica, imaginémonos.
El miércoles 10 de enero, Carlos Herrera y Herrera en COPE viajan al sur y también a un futuro más sostenible. Porque Cepsa y C2X presentan su colaboración para desarrollar la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva con una inversión de 1.000 millones de euros. Recuerda, el miércoles 10 de enero, Herrera en COPE desde Huelva, con Cepsa. Juntos por un mundo mejor.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Durant tot el dia d'avui estem posant en valor l'experiència d'explicar un conte als nostres fills. entre altres coses, és important pel seu desenvolupament. És així, Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Doncs sí, és important pel seu desenvolupament i per temes tan actuals com la comprensió lectora. La lectura és un hàbit que hem d'agafar quan abans millor i que s'ha de seguir practicant de per vida. Llegir ens ajuda a saber expressar-nos millor, crear un vincle emocional pares-mares amb fills i filles i d'altres històries. Ens ho ha explicat avui a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra, la Merche París.
Tenir fills en tenen moltíssim. Et crea un vincle emocional important, que això ho arrossegaràs al llarg de la teva vida. I després, a nivell de, ja més pràctic, d'adquisició de llenguatge, adquisició de narrativa... I, per tant, és un recurs, tant els contes físics del llibre com la narració oral, és un recurs que crec que li traiem poc profit.
I també en aquest tema clau, comprendre millor el que llegim.
I la comprensió lectora, de moment, no tenim cap recepta màgica, és a dir, que solament s'agafa comprensió lectora llegint.
Això ho han de començar els nostres pares i mares, quan els fills i filles són petits, però a més han de gaudir-ho també, eh?
Les famílies, com a mínim les que passen per casa nostra, déu-n'hi-do com s'ho treballen, eh? És a dir, que hi dediquen temps, sigui a l'hora d'anar a dormir o al vespre... Aleshores, és importantíssim que l'adult en gaudeixi, perquè si l'adult en gaudeix, evidentment l'infant també en gaudirà, perquè això es transmet.
La lectura del conte abans d'anar a dormir no és una activitat que hem de deixar de fer quan les nenes i nens comencen a ser suficientment autònoms. És un error que es comet a moltes cases i el que s'ha de fer és anar adaptant aquest moment de lectura.
Crec que cometem un error perquè tallem com de cop el tema de la lectura compartida. És a dir, de 0 a 6 anys ens dediquem bastant a l'hora del conte, a l'hora d'anar a dormir, i a partir dels 6-7, que ja comencen a ser autònoms, doncs, en general, ho tallem com de cop. Com que ja són autònoms, doncs ja ho fan ells. Aquí jo crec que és un error.
Però és que la lectura i els contes, en aquest cas, també ajuden als infants que estan hospitalitzats. Ens ho ha explicat a l'informatiu de COPE Catalunya i Andorra la doctora i professora de la Universitat de Barcelona, la Verònica Violant.
Aquest conte ens pot ajudar, per exemple, doncs, a saber una mica més sobre la meva malaltia. Yeah. O saber un vocabulari que m'estan dient i que no tinc cap comprensió i que això em genera por. I també, potser, la idea de, que és la que estem treballant nosaltres ara a l'Associació de Cardiopaties Congènites, que el conte com a tal serveixi per treballar elements neurocognitius, no? Pues la concentració, la capacitat d'informació, el que seria la working memory, no? La memòria de treball, l'atenció, o sigui, és a dir, tota una sèrie de funcions executives que estan explicant el conte, a més estic guanyant competències en aquest sentit. Clar.
Falta encara molt per preparar els professionals als hospitals per atendre i complementar les assistències d'aquesta manera que ens ha explicat la doctora. El conte és una eina importantíssima i fàcil de dur a terme a les nostres cases. Però, Montse, i el tema de com explicar-lo? És tot un art.
Doncs avui, Ricard, parlem amb la Meritxell Morera, mestra d'infantil, psicopedagoga i una artista de contar contes. Meritxell, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bé, molt bé.
Escolta'm, com vas descobrir la teva passió per contar contes a nens i nenes i què et va motivar a convertir-ho en part de la teva activitat?
Doncs en part va ser el meu ofici, és a dir, jo cada dia, però em trobava que davant meu tenia un grup de nens i nenes i que els contes els agradaven molt. Llavors, doncs, vaig començar a practicar amb ells a l'aula i després vaig veure que, bueno, que no se'm donava malament, que els nens m'escoltaven i que me'n demanaven un altre. I llavors, a partir d'aquí, vaig començar anant a biblioteques, es va córrer la veu, la gent ho sabia, em van trucar, i bé, i jo he fet aquesta mena de segon ofici, que no és del tot, és més aviat, doncs, bueno, una cosa que m'agrada fer i que, per tant, quan me la demanen, allà on vulguin, vaig i ho faig.
Fantàstic.
I m'hi sento molt bé.
Meritxell, quin creus que és l'impacte més significatiu que tenen els contes en el desenvolupament emocional i cognitiu dels nens?
Uau, quina pregunta que m'has fet. A veure, mira, els contes... els contes estableixen ponts entre el nen i la realitat i el món que l'envolta. Són ponts. Per exemple, per explicar-li a un nen què és la por, se li explica el conte de la caputxeta. Perquè, i llavors, quan la li expliquem que la caputxeta té por, i llavors ell se sent identificat amb aquella caputxeta i d'alguna manera se sent que no està sol. Els contes serveixen perquè els infants no se sentin sols. Mm. I entenguin que els personatges de les històries els hi passen coses i tenen sentiments, com la Rínxols d'Or o com molts altres, o són valents com el Patufet. De fet, les mares, les padrines, expliquen aquestes històries als nens per a sota de cada història hi ha una mena de lliçó, no? Una moralina que no cal destacar-la i que està implícita en el conte. El conte porta un missatge i aquest missatge arriba al nen. Arriba segur, sobretot si expliques bé la història i si la vius. Llavors, els contes serveixen bàsicament per explicar el món i per explicar el que passa a les criatures. Uh-huh. Amb els contes pots parlar de tot. Pots parlar de sexe, pots parlar de mort, pots parlar de les coses més difícils que tu et puguis arribar a imaginar. Dius, això com li explicaré a un infant perquè ho entengui? Doncs li explicarem un conte. I amb un conte ho entén i li arriba.
Els contes s'ha d'adaptar als anys on estem, dic a l'actualitat, perquè, clar, no sé si explicar el conte de la caputxeta vermella es pot actualitzar al segle XXI.
A veure, els clàssics són els clàssics. Jo sóc amant dels clàssics. I els clàssics els nens els han de conèixer. El que passa és que, per sort, doncs evolucionem i, per tant, ara hi ha literatura molt bona que te pot explicar la caputxeta forçuda o que et pot donar un altre tipus de model. Però això no vol dir que hagis de renunciar amb un clàssic com la caputxeta, que és un conte que els encanta i que té molt d'èxit, no? Això és com... De fet, estem parlant de literatura. I, per tant, doncs és el mateix. En literatura actual, molt i molt bona, però els clàssics sempre seran els clàssics.
Efectivament.
Per tant, el que hem de fer és mantenir-los, contar-los, que aquests contes no es perdin, però alhora oferir als infants altres tipus de contes, amb altres tipus de models, i ja està, i els infants ja faran la seva feina, que no són tontos, no.
I tant.
Són petits, però no són tontos.
I tant. Escolta'm, imagino que la importància de llegir contes perquè amb una edat primerenca, perquè després aquests nens desenvolupin, no?, aquest bon art de llegir.
I tant, sí, sí. L'altre dia llegia un article i jo també en soc molt conscient de la importància de contar contes quan els infants estan a la panxa, perquè està comprovat que els fetus escolten i que poden identificar la veu, no? Després, quan neixen, diuen, aquesta és la veu de la persona, no? De la meva mare. Llavors, explicar contes és l'inici a la lectura i a l'escriptura i al gust per la lectura.
Certament.
Per tant, és el primer pas. És imprescindible.
Uh-huh. Jo me'n recordo quan els meus pares em llegien contes, que el dia que no ho feien per qualsevol cosa, com que no podia dormir-me, clar, crea una addicció, això, eh?
Sí, és clar, i després aquesta mateixa addicció el que fa és que diu, ara vull saber jo qui posa el conte, no vull que m'ho llegeixin. Uh-huh. I llavors aquest és el pas per dir, doncs el que has de fer és aprendre a llegir, no?
Evident.
I llavors, a partir d'aquí, els nens que els hi han explicat contes, primer, està demostrat que tenen un nivell d'expressió oral i de vocabulari molt més ric, i per altra banda, el que tenen és ganes de dir, ara vull descobrir jo el que posa el conte, no vull que tu m'ho expliquis, ara ho vull llegir jo.
Clar.
I llavors aquí ven les ganes per llegir, i va lligat amb l'escriptura.
Uh-huh.
I això va lligat amb l'aprenentatge.
Certament. Meritxell, en el top 10 dels contes que més et demanen, imagino que deu haver-hi doncs, la caputxeta i el Patufet, no? Que aquest cau sí o sí.
Sí, això també depèn de l'edat, perquè a mesura que es fan una mica més grans, cap als 6-7 anys, es generen molt els contes que barregen personatges diferents. Contes, hi ha un conte del Jani Rodari molt bo que es diu la caputxeta groga. I llavors els nens fan, no, vermella. I diuen, ostres, sí, però que m'he equivocat. I llavors va pel bosc i es troba una girafa. No, que es troba un llop. I llavors és molt divertit perquè ells són contes que tenen molt interioritzats I llavors, quan jugues amb aquestes històries i els descartires o els hi canvies al final, ells diuen, però bueno, aquí què està passant?
Ah, no?
Llavors això els fa riure molt.
Sí.
I també els demanen molt. Jo tinc un èxit, un top 10, que a més és un conte que no he trobat escrit en cap lloc, i és un conte que jo vaig sentir a una mestra que l'explicava, i és el conte del Neda que Neda, que és un peixet, i unes aventures que té amb un tauró, però de fet és un conte que el que explica és el dret a la diferència, i com el ser diferents, i com la diversitat ens enriqueix, i als nens els hi encanta.
Home, sí. I si et demano, Meritxell, que m'expliquis un conte o que em contis un conte, podria ser una mica.
Sí, clar, sí que ho podria ser, però clar, tenim poca estona, no? Estem parlant de què, a veure.
No sé, aviam, el miniconte que tinguis així més a mà, quin seria?
El miniconte. Doncs sí, mira... Som-hi? Estàs
Vinga.
Preparada o no?
Preparades. Sí? Ulls oberts, orelles obertes.
Ulls oberts, orelles obertes, nas net i boca tancada. Les paraules màgiques per començar a explicar un conte. Doncs vaig aquí que una vegada hi havia una granota petita verda que va veure passar una vaca. I va dir, uau, però quin bou, quin animal més gros. Jo vull ser tan gros... com aquest bou que acaba de passar pel meu davant. Llavors la granota es va inflar i va intentar inflar-se. I s'inflava i anava a parlar amb els altres animals i els deia, sóc tan grossa com un bou? I els animals deien, no ets tan grossa com un bou. Doncs jo vull ser tan grossa com un bou. M'inflaré fins que no pugui més. I es va començar a inflar i a inflar i a inflar. Ja sóc tan grossa com un bou. Em sap greu, però no, encara no ets tan grossa com un bou. I de tant inflar-se, la granota va petar. I això és el que li passa a la gent que intenta ser el que no és. Per tant, és molt millor que sigues tu mateix, perquè ets fantàstic tal i com ets.
Doncs no hi ha millor manera de posar aquest punt i seguir d'aquesta conversa amb la Meritxell Morera, mestra infantil, psicopedagoga i una gran contacontes. Avui hem tingut la sort de parlar amb ella. I tant de bo aquesta nit de Reis, abans que ens llegeixin un conte, per dormir d'hora a d'hora, perquè vindran els Reis d'Orient a visitar-nos i a deixar-nos o regals o carbó. Qui sap això, qui sap? Meritxell, un plaer.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon any i molts contes.
Bon any i molts contes i molta salut, sí senyor.
Que no faltin els contes. I nosaltres marxem. Me'n vaig a casa a deixar el menjar, al veure els camells, perquè, clar, arriben els Reis d'Orient, que ja estan passejant pels carrers d'arreu del món, i nosaltres anem a dormir d'hora a d'hora, aviam que ens deixen. A lo millor ens deixen carbó, podria ser. Ha estat un plaer acompanyar-te, sóc la Montse Rodríguez, i ara et deixo amb Ángel Expósito i la Linterna. A lo millor ell entrevista els Reis d'Orient. Qui sap? És Ángel Expósito, ja saps, l'actualitat del dia. Que acabis de passar una bona tarda nit, que siguis molt feliç, i demà, regals a dojo. I dilluns, a la feina. Adéu-siau. Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat de Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De dilluns a divendres.
Confidència.
Momentos. Luis Rodríguez.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Hoy quiero contarte una historia que protagoniza un soldado ucraniano y su mujer. La historia tiene como escenario la ciudad de Zaragoza. Sí, sí, se casaron entre las bombas del campo de batalla en febrero del año pasado. Acaba de nacer una hija, Dayana.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.